Senyora García, bona nit.
Hola, bona nit.
Dimecres, vostè explicava al món a RAC1 que volien presentar aquest recurs, aquesta resolució del tribunal. Ja està presentat?
Sí, de fet s'ha presentat aquest matí.
Aquest matí, eh? Perquè no s'ha pogut presentar abans o perquè ja era una mica dins dels terminis establerts presentar-lo avui?
Era dins dels terminis establerts, no s'ha pogut presentar abans, però igualment tampoc canviaria inicialment la resolució, no? ni el que ha passat avui.
Què és el que demaneu exactament en aquest recurs?
El que demanem és que es revoqui la resolució per la qual es decreta la presó preventiva eludible amb aquesta fiança d'1 milió d'euros que sabíem que aconseguiria i que es mantingués la situació personal que fins ara havia hagut de presó preventiva sense fiança i comunicada.
Em sembla que també explicaves l'altre dia que un cop Dani Alves deixa d'estar pres, això té moltes possibilitats d'endarrerir-se tot aquest procés, no? Quant de temps creieu que pot trigar a resoldre's aquests recursos?
No és que tingui moltes possibilitats, és que s'endarrerirà, òbviament. No és el mateix tramitar una causa de caràcter preferent que una causa ordinària. Pensem que en aquest cas tot el que ha estat la instrucció i el judici ha estat en un any i dos mesos, que això és un rècord, és excepcionalíssim, i ara els recursos òbviament trigaran molt més, poden trigar més d'un any.
Tot i les mesures que se li han imposat, com la retirada del passaport, vostè creu igualment que hi ha risc de fuga per part de Dani Alves o ho veu complicat?
No, jo crec que hi ha risc de fuita, és a dir, aquest risc és que estava vigent i així la mateixa sala ho va acordar al desembre. És a dir, al desembre del 2023 la sala ja va dictar una interlocutòria dient que hi havia aquest risc de fuita i les circumstàncies personals de la persona processada i ara condemnada són les mateixes que al desembre. Per tant, aquest risc de fuita per mi es manté.
En aquests 5 dies que han passat des d'aquesta resolució, vostè recordo que el dia que la va saber deia que fins i tot li costava explicar-li jurídicament a la víctima el perquè d'aquesta decisió. L'entén una mica més perquè dos magistrats van prendre aquesta decisió i després hi havia un vot particular, recordem, que deia totalment el contrari. Ho entén una mica més, el perquè?
No, en absolut. En absolut, perquè insisteixo que en temes d'agressió sexual una persona ha estat condemnada per un delicte de violació, tot i que la condemna hagi estat recorreguda, que en aquest cas ha estat recorreguda per totes les parts, defensa i les dues acusacions, s'ha mantingut en presó i llibertat, en presó preventiva a l'investigat. Per tant, no sé quin sentit té de deixar-ho en llibertat i ningú dubtava, o per lo menos jo no dubtava en qualsevol cas de que pogués obtenir aquest 1 milió d'euros. Per mi no han estat 5 dies, o sigui, són 3, perquè ha estat el cap de setmana. Dissabtes i diumenges, òbviament, aquí els tribunals no estan treballant i pensem que si pel cas, que no ho sé, que sigui una taxació internacional d'aquest volum de diners, òbviament, no arriben 48 hores aquests diners.
No tenen cap sospita d'on poden haver sortit finalment aquests diners?
No, la veritat és que no, fiança, no tenen cap sospita, no.
En tot cas, sí que és cert que Dani Alves no es pot acostar a la víctima, sí que té unes mesures que l'allunyen de la víctima, no?
Sí, efectivament, s'han establert altres mesures cautelars per protegir, diguem-ne, els interessos de la meva clienta, i una d'elles és la prohibició d'apropament i comunicació per qualsevol mitjà.
Això és una cosa que preocupa o que us preocupa tant a la defensa com a la mateixa víctima, que s'hi pugui acostar o fins i tot que se'l pugui trobar pel carrer, encara que no sigui volgut?
Jo confio en que no passarà i no crec que l'investigat intenti apropar-se a la víctima de cap de les maneres. La meva clienta al llarg del procediment ja ha patit diverses pressions i no han estat per part de l'investigat, per tant no crec que ell ho faci ara, no confio, no podem posar mai la mà en el foc i no està de més la mesura cautelar, però vull dir, ja la tenia aquesta mesura durant el procediment. O sigui que, vull dir, no hi ha res de nou amb la imposició d'aquesta mesura i no crec que s'incompleixi per part de l'investigat.
Pressions per part d'aquí, deia, de l'entorn de l'acusat?
No podem dir de l'entorn de l'acusat, però vull dir, sí que s'ha sentit seguida i perseguida. Per part de l'entorn de l'acusat, doncs no ho podem dir, òbviament, no ho podem dir, però vull dir que no cal, o sigui, és a dir, per la recuperació emocional de la meva clienta no cal ni que s'apropi l'investigat amb la seva llibertat, ja òbviament per mi aquesta llibertat suposa una revictimització secundària per part d'ella.
Però es refereix a un...
I un obstacle per la seva recuperació, insisteixo.
Es refereix a un seguiment físic o vol dir a través de xarxes socials o d'altres mitjans?
Bueno, ja s'ha sentit seguida físicament, òbviament s'ha sentit seguida a través de xarxes socials quan es van difondre les seves imatges a través d'un vídeo totalment confeccionat i en algun molts moments.
Creu que hauria estat positiu, per exemple, no sé, alguna altra mesura de control, com per exemple la pulsera de geolocalització en aquest cas?
Doncs miri, no, perquè la pulsera de geolocalització, en termes generals, no en aquest cas, de vegades és poc efectiva, perquè no depèn només del bon ús que pugui fer la meva clienta aquesta pulsera, sinó també del bon ús que pugui fer la persona investigada. I la veritat que en moltes ocasions aquesta pulsera no funciona, per tant,
per
no
què?
És en
què
aquest cas
dir?
En concret, sinó en termes generals.
Per què no funciona?
Perquè han de seguir unes instruccions, totes les persones que porten aquesta pulsera electrònica, i no es poden separar d'un terminal, diguem-ne, no?, que dona connexió a la pulsera que pugui portar al turmell. En moltes ocasions, des del centre Cometa, que és qui s'encarrega, no?, de supervisar el seguiment d'aquestes pulseres, es donen avisos perquè hi ha una separació del terminal que no implica que estigui la persona investigada apropant-se a la víctima, però a la víctima se l'avisa això, i això genera encara molta més ansietat. Per tant, no crec que la pulsa electrònica aquí fos, diguem-ne, una mesura que pogués tranquil·litzar la meva clienta.
Ella té dret a algun tipus de protecció policial o s'ha sol·licitat aquesta protecció?
No. Ja, doncs, com qualsevol altra víctima de violència, totes les dones que tenen una ordre de protecció, doncs òbviament aquesta ordre de protecció es comunica a bases policials, a Mossos d'Esquadra, i fan el seguiment corresponent, no té un seguiment addicional.
Em deia evidentment que tota aquesta situació perjudica l'estat anímic de la víctima. Li volia preguntar com ho està gestionant ella tota aquesta situació ara mateix, des de que dimecres es va saber aquesta decisió.
Doncs realment és que ha fet una involució des que es va dictar la sentència condemnatòria, no? Però ja vaig comentar en el seu moment que la sentència condemnatòria bueno, doncs havia estat important en el sentit de que se l'havien cregut, però el fet de que bueno, el vegi sortir en llibertat a poc menys un mes, no?, de dictar-se aquesta sentència, per ella és un drama realment. S'ho està passant molt malament.
M'imagino que s'haurà intentat aïllar al màxim de tota aquesta informació, encara que sigui complicat.
S'ha intentat aïllar, però és molt difícil. Molt difícil, perquè avui era la imatge, entenc que a nivell mediàtic, no?, de condemnat sortint en llibertat, i és difícil aïllar-se.
Vostè m'imagino que ha vist les imatges de la sortida de Dani Alves, que l'hem vist amb el cap alt, mirant endavant, no sé si menjant, sembla que menjava xiclet, no sé si... Quina sensació, si vostè les ha vist, quina sensació li han donat aquestes imatges, si li ha semblat una actitud, potser fins i tot una mica desafiant?
La veritat és que, de veritat, soc sincera, no he tingut temps de veure aquestes imatges, però bueno, suposo que és la mateixa imatge de quan va declarar el dia del judici, no?, amb el cap ben alt i continua negant els fets, que entenc que és en l'exercici del seu dret a la defensa, però bueno, les imatges avui no les he vist, però imagino, doncs, és el mateix posat que el dia del judici.
Quina feina, a banda d'esperar la resolució d'aquest recurs, teniu alguna altra opció ara mateix o quins són els propers passos?
No, per la nostra part i com a acusació particular ja vam recórrer la sentència, ara fa pocs dies ens van donar trasllat del recurs que havia fet la defensa, també, contra aquesta sentència. Ara ens toca oposar-nos, dins del termini, oposar-nos amb aquest recurs, i esperar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es pronunciï.
Vostè és optimista? Veient
jo
com
soc optimista
tot?
En el sentit de que es confirmi la sentència, si més no, tot i que Fiscalia manté la seva petició inicial de 9 anys, i jo també mantinc la posició inicial dels 12 anys de presó, i jo sí que confio en els recursos. Són recursos de caràcter tècnic, no entren en la valoració dels fets, sinó és de perspectiva, diguem-ne, tècnico-jurídica, i confio el tema és el temps, no?, que passarà en resoldre's aquest recurs i en quina situació n'hi haurà quan es resolguin aquests recursos, que poden passar, insisteixo, molt de temps.
Molt de temps, què vol dir? Anys?
Sí, podria ser. Això a mi em ve a recordar Amaristes, quan ha condemnat, tot i que no era ferma la condemna, va trigar moltíssim
sí, sí, sí.
a poder complir la pena a presó, o fins i tot la manada, no?, també, que van recórrer i han estat en llibertat, doncs el temps que van trigar aquests recursos. Òbviament l'administració de justícia pateix un endarreriment important, està desbordada, i el fet de que no sigui una causa amb una persona privada de llibertat, doncs insisteixo que li resta, no?, aquest caràcter preferent a la seva tramitació.
Esther García, advocada de la víctima del cas Dani Alves, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més aquí a RAC1.
A vosaltres.
Que vagi bé. Bona nit. Bona nit.
Adéu, bona nit.